Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Realment estava pensant, qui no escolta Ràdio Estel és perquè no vol, amb tantes emissores arreu de Catalunya. 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda i nosaltres els divendres que volem parlar de cinema, perquè sí, perquè ve el cap de setmana i per què no gaudir de bon cinema durant el cap de setmana, i ho volem fer amb tot un especialista com és el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies per tenir-me.
I nosaltres que li hem demanat que cada setmana, cada divendres, ens porti doncs diferents pel·lícules relacionades amb un mateix tema. Per exemple, avui.
Avui. Que avui comencem potser una mica forts.
Sí?
Jo crec, sí, jo crec que sí.
Més que m'agrada,
Però intentarem fer una mica una cosa així de... clar, o sigui, amb tots els catàlegs, tantes plataformes, que si les estrenes a les sales de cinema, etc. Jo entenc que és una cosa una mica aclaparadora a l'hora de voler triar una mica. No, a mi m'agrada més un estil, a mi un altre, però no m'entero de res, i és lo típic de no saber com quadrar-ho.
Mira, abans que diguis el tema d'avui,
vale,
perquè mare, també em volia parlar d'això amb el Víctor, les grans plataformes.
Ara. L'enemigo.
Estem... No, jo m'ho miro una mica en perspectiva, tot plegat, que si HBO, anem a fer publicitat, que si Netflix... que si...
Amazon,
Disney Plus...
Filmin.
Em sembla que s'està preparant una nova Paramount Plus als Estats Units,
Paramount,
que està
Plus,
a punt de venir... Etcètera,
Movistar...
Exacte. Tot això algun dia ha de petar, entenc.
Tot això no és que hagi de petar, sinó que eclosionarà d'una manera que ens farà mal a tots, perquè ja només en el moment en què Netflix va començar a caure en subscriptors, que va passar el primer trimestre d'aquest any, ja va començar a trontollar una mica, perquè, clar, al final totes les plataformes han fet servir una mica el mètode Mercabarna, que és comprar a l'engròs i pensar que tothom ho veurà.
Tothom ho comprarà tot,
Exacte, i en el ritme en els que ells marquen, que és que cada setmana t'estrenen de cop una sèrie sencera de 10 capítols, 40-50 minuts. Llavors, aquest ritme és totalment inassumible. I això ja...
Ha canviat d'alguna manera el paradigma de fer cinema? És a dir, clar, estrenar tantes coses a la vegada, cada setmana un capítol diferent d'una sèrie diferent, això ha fet baixar la qualitat del cinema, d'alguna manera?
Hi ha com una mica una discussió, perquè hi ha com el mètode Netflix, entre cometes, que al final és això que parlem de l'engròs, que va ser fer... tantes produccions, ja fos sèries documentals, documentals, pel·lícules, realities que ara han entrat, en un mètode en el qual els hi era igual la qualitat, més aviat el que buscaven era que la gent ho veiés perquè era la seva pròpia marca. Això ja com ja cau, el problema és que ja s'han hagut de moure els creadors a l'hora de fer això, perquè ja s'havien endinsat això que dius tu, la manera de fer cinema, de fer sèries, perquè era el mètode Netflix, que és aquestes sèries que t'enganxin, però que potser pel mig el que és el contingut sigui, entre cometes, fluix. Sempre hi hagi allò que li anomenem el cliffhanging, que és que et mantingui en una mica en vilo al principi i al final per enganxar-te i seguir veient un altre capítol, i seguir veient un altre capítol, i anar estirant. Què ha passat? Plataformes com HBO o Apple, per exemple, que no l'hem dit abans, van dir, això no ho farem i anirem molt a poc. Què passa? Que el paradigma ja està canviant. Què van a les gales de premis, com els Emmy i tot això? Sèries d'Apple, sèries d'HBO... Netflix no les acabes de veure. Només veus coses que funcionen moltíssim, com el Juego del Calamar, però és que el Juego del Calamar... Jo encara m'estic preguntant què feia els Emmy, perquè és una cosa que és, bueno, com el McDonald's. O sigui, en el sentit de fast food pur i dur.
Clar,
però
deies,
canviarà tot.
Ens deies, Víctor, que això passa dins d'una mateixa sèrie, no? Aquest mantenernos en vilo. Em pregunto si també passa entre sèrie i sèrie. M'explico. Perquè no sigui tot a l'engròs, també passa que... tothom ha estat parlant de la super gran producció que s'estrenava, no dic noms encara, de Netflix enguany o de Disney, és igual, i mentrestant anem tirant una mica porqueria, saps el que et vull dir?
Sí, t'estic entenent perfectament, perquè és el punt aquest de mantenir la gent enganxada a la mateixa plataforma és igual en quin sentit, perquè sempre hi ha una mica la broma que s'ha acabat convertint en un sistema, que és jo entro a la plataforma i al final em passo més temps intentant trobar una sèrie per mirar que mirant-la. Llavors què faig? El primer que em surt. Què és el primer que em surt? L'algoritme. Llavors per això...
L'algoritme de vegades molt estrany.
Exacte. Eh? Un mètode a Netflix el que he intentat fer molt és mantenir les coses que li interessaven a ells perquè la gent ho veiés, però al final tu te'n vas a les pàgines que ho valoren tot, IMDb, Film Affinity o Rotten Tomatoes, tota aquesta gent, clar, de cop veus, la sèrie més vista és un 3. O sigui, la gent per què l'està mirant? Doncs perquè tothom l'està mirant. Llavors és un bucle que al final s'acaba enganxant. Per què? Perquè si no entres en la roda en el que tothom està mirant a Netflix, tu no t'enteres de què està passant. Si no t'enteres de què t'està passant, no t'estàs enterant de què s'està portant en el món de les sèries. No passa res, és a dir, la meitat, o més de la meitat, i això ja es pot dir, perquè abans potser no es podia dir tant, perquè era com la gran explosió de les plataformes, però ara ja es pot dir, és a dir, Netflix fa moltes coses que se les podria haver estalviat, i per això han arribat a aquest problema de que de cop han baixat subscriptors, perquè la gent se n'ha adonat, potser una mica tard, però que tampoc hi havia per tant, per no estar veient tot el que traia Netflix i tot el que sortia a Netflix, i això es nota sobretot en allò que dius, no? Ara com ho fem per, entre gran producció i gran producció? Tirem moltes coses per intentar mantenir el fil, perquè la gent ja no es queda en el fil, ja saben anar-se'n a altres plataformes. Mm. Llavors, això acabarà patant, perquè la competència és massa gran.
Una mica el que et deia a l'inici, si això començava o no a patar. Perquè no comenci a patar, ja s'ha ideat algunes propostes, com per exemple el mateix Netflix, si no m'equivoco, d'aquí poc proposarà baixar el preu a canvi de que hi hagi anuncis, eh?
Exacte. I això ja la gent començarà a enfadar-se una mica, perquè això és el que primer va intentar fer YouTube i la gent li va dir, però què m'estàs dient?
Per posar això poso la tele, no?
Exacte. Llavors, en aquest sentit, no té cap sentit, perquè Netflix no ha acabat d'entendre que la gent veurà les coses perquè funcionaran si hi ha qualitat. És a dir, el seu mètode a l'engròs ja s'ha mort, perquè no, ja ho hem vist en grans sèries com La Casa de Papel, la gent, vale, se la va tragar fins al final, però tu te'n vas a qualsevol persona i li dius la quarta i la cinquena temporada, ens la podríem estalviar? Sí. Les Xiques del Cable, el mateix. Élite, el mateix. O sigui, aquests grans noms ja comencen a morir-se. Llavors, o li tornen a passar com El Juego del Calamar, o acabarà arribant a la mateixa conclusió que ja van arribar des del principi plataformes com HBO o com Apple, que és me'n vaig als grans noms i a partir d'ells faig un reclam. Pot sortir bé o pot sortir malament, però almenys que hi hagi una proposta amb cara i ulls, no fer les coses per fer-les i per mantenir la N vermella en allà a la plataforma, que tu vegis nom random, perquè això sempre ens passa, en plan, muerte en el hielo, Netflix, i la gent hi entra a mirar-la, perquè, no, és una pel·li de... Ja, però això és pel·li de tarda, o sigui, en plan, no, tu vas a mirar qui són, no saps qui són, és en plan, no té cap sentit, i allò funciona. Per què funciona? Perquè és Netflix, però això morirà. Llavors, morirà en el sentit de que patarà la gran bombolla de Netflix, però tothom acabarà anant-se'n al que de veritat era, doncs, com la televisió convencional, que és el que està pensant en altres plataformes, per exemple, com Twitch, que acaben fent coses que feia la tele convencional. Doncs per què? Perquè es manté estable, i al final el que crida sempre és no només el que crida l'atenció i el que la gent veu, entre cometes, sinó el que és bo, i el que és bo al final sempre es manté.
T'obro un altre gran debat i de seguida obrim tot aquest llistat de pel·lícules que ens portaràs avui. Perquè un altre gran debat de les plataformes és, dir, com a expert en cinema, com a cinèfil, tu has vist alguna pel·lícula de les plataformes que hagis dit això era per cine?
Em va passar molt amb L'Irlandès de Martin Scorsese. Sí, ho vaig pensar, i he tingut moltes discussions, i jo qualsevol festa major que hi vaig i em trobo algú i em pregunta, acabem en una barra d'un bar discutint-nos en això, perquè... Clar, aquella pel·lícula va estar només dues setmanes a les sales de cinema i després se'n va anar a la plataforma. Què passa? Tornem al mateix amb el paradigma de les plataformes. És una pel·li de 3 hores, però és que és Martin Scorsese, és Robert De Niro. És aquell punt que dius, tu mirar-la a la tele, si no has tingut tot aquell temps perquè la gent vagi al cinema a veure-les, les gaudeixi, hi hagi una mica el boca a orella, hi hagi els crítics que t'expliquin sempre, aneu a veure-la a les sales de cinema, encara que mantenim una mica la vida a les sales de cinema, per favor... Com a format, tu no t'aguantaràs 3 hores veient allò amb el reclam de Netflix. Aquí està el problema, saps? Llavors, hi han coses que la sala de cinema, vulguis o no, horitzontalitza tot. Perquè tu tens al costat un Cinco Lobitos, que és la pel·li espanyola amb la Laia Costa, en el qual sí, és una reflexió familiar, però al costat tens Thor, Love and Thunder, i si vols tries, però estan en horitzontal. La veuràs en pantalla gran les dues, en un ritme que el so t'atraparà... tots els ingredients, tu estàs plenament concentrat, tu estàs a casa i o et posen una pel·lícula que o tot exploti o tu en el mínim moment aixecaràs el mòbil, passarà algú, miraràs per la finestra, aquest és el problema. Tots els ingredients al voltant i això es nota molt quan aquest tipus de pel·lícules, com The Irishman, si no li dones el recorregut que necessita, què passa? Tothom la denosta. Jo, però que no la denosteu. Si la veu veure un diumenge a les 4 de la tarda,
boníssima,
després de dinar...
Jo soc molt amant d'Scorsese, també.
Clar, si és aquell punt del consum de les plataformes no és el consum de la sala de cinema. La sala de cinema almenys et dona un punt de compromís que les plataformes no et donen, que és, també és bo, que, no, que tinguis la capacitat de no comprometre't i veure-la en el temps que tu vulguis.
No, però en aquest sentit, les plataformes també... clar, suposo que han de vendre el seu producte d'alguna manera, d'això viuen, vaja. Però també volen fer pensar aquell... Ara ens comentaves Thor, no?, per exemple, que és una gran superproducció. Per què he de veure Thor a la gran pantalla si estarà dues setmanes? I a la tercera ja la trobaré a la meva plataforma, que és on pago.
És el quiero y no puedo, també, per ells, perquè no saben com combatre el punt aquest del consum, i llavors és en plan, la posem a la gran pantalla perquè vulguis donar almenys el segell Marvel, encara arrossega molta gent a la gran pantalla, però també hi haurà molta gent que dirà, per què ets de pagar jo això?
Sí, si ja ho estic pagant
a Disney Plus, llavors ho podré tenir a casa meva i veure quan em doni la gana. Clar, això és molt difícil, perquè això sí que és una gran contradicció de que al final, si no, o perdrem les sales de cinema i la força que tenen les sales de cinema perquè la gent no ho tingui a les seves plataformes. Però és que al final, és el que dèiem ja al principi, això explotarà, perquè tu tens la nova She-Hulk, ara la Thor, t'introdueixen noves pel·lícules que compren ells perquè tenien de la 20th Century Fox, però és que al teu costat tens Netflix, que tens 25 novetats més, HBO, 25 més. Ara la lluita aquesta de les dues grans sèries de el gènere que volem parlar avui. Clar, és que és tanta cosa que almenys el cine et dona una mica un punt de pausa i d'anar triant, gaudir-la i dir, vale, vull tornar a la sala de cinema, vull tornar a veure. El consum de les plataformes, no, al final és que acabes, jo acabo fins i tot aclaparat moltes vegades. Jo The Irishman no l'he vist mai a televisió, perquè és que no ho considero com a tal. Es pot fer? Sí. És bastant complicat.
M'agraden molt, i ho notareu els oients, m'agraden molt aquestes seccions en què els dic als nostres col·laboradors, ah, que xulo, em portaràs no sé què, i estem la majoria de tota la secció parlant d'una altra cosa. Pobres. Deies, ens portaves un llistat sobre un tema, exacte, en concret, i avui et volies aventurar, ja sé començar fort.
Avui em volia aventurar perquè intentarem fer jo, pues, triar 5, 4, 3 pel·lícules d'un tema en concret, no tant fent els grans gèneres, perquè si no, clar, és que seria impossible triar algunes. Però sí que ara, com estem immersos en la gran guerra de les plataformes i la gran guerra dels noms de sèries, com són Joc de Trons, a la nova de HBO de La Casa del Dragón, i El Senyor dels Anells a Amazon, torna a viure una altra vegada la fantasia medieval. Llavors, vull introduir a la gent a que vegin pel·lícules de la fantasia medieval, perquè per molt que les sèries segueixin sent el gran paradigma, el cinema sempre estava abans,
sí,
i sempre hi érem abans. I llavors, triar una mica, i cada divendres intentarem introduir aquests petits temes, aquests petits, o que gira al voltant d'una persona, al voltant d'algun gènere o subgènere, i crec que aquest d'avui pot ser divertit.
Va, doncs va, som-hi. Fantasia medieval, què ens portes avui?
La primera, Excalibur.
Home.
Ho notarà molta gent avui.
Classicot,
Classicot. Que toca molt a la llista que he fet dels anys 80. Per què? Sí, perquè el punt dels anys 80 en la fantasia medieval, vulguis o no, gira molt aquest punt de fantasia, encara que sigui medieval, perquè trobem la ciència-ficció i tot això, però aquest punt de qualitatiu a l'hora de posar l'espectador en un univers concret, en el detall. Que això, vulguis o no, el segle XXI et permet fer el que et doni la gana amb el CGI, amb l'ordinador i els efectes especials, però es valora molt aquest punt de detall, que veurem també al final, l'última pel·lícula que he portat, que és com la màxima esplendor absoluta. Però Excalibur, com a fantasia medieval, per introduir a la gent que vegi el gènere, clar, és la fantasia medieval més coneguda de la història de la humanitat, potser, que és la llegenda del rei Artur, el mag Merlí i tota aquesta gent, i se n'han fet milions de versions en el cinema. L'última és la del Guy Ritchie, que va ser una cosa, bueno, estrambòtica, sortien elefants, que va ser una cosa...
Elefants d'Excalibur,
Era tremendo. Però aquesta jo la recomano molt perquè és aquell punt d'introduir-te una mica en, ja en la fantasia, però en aquella mística, perquè és una mica el que engloba el gènere. I aquesta pel·lícula del John Borman, que tampoc va acabar fent moltes coses, sí que recull un conjunt dels grans actors i actrius britànics de l'època, i molts fins i tot fan de secundari legendaris i després serien superconeguts, com una Helen Mirren, com un Gabriel Byrne, com Liam Neeson també surt, el Geoffrey Rush, que la gent després, per desgràcia, l'acabaria coneixent més per Pirates del Caribe. Sí. Però és aquell punt de... És la més fidedigna a l'hora d'exposar-te l'època de medieval, aquella època britànica, una mica rara, però així seva, sense entrar en coses com vam veure amb la rei Arturo del Clive Owen, que allò era molt realista, perquè sí que t'explicava més el romans. I aquí és realista amb la llegenda. Per això entrem en la fantasia medieval. Jo la recomano moltíssim, de veritat.
Que xulo. Jo aniré tirant cunyes, per exemple, ara que ens deies Geoffrey Rush, que molta gent el coneix per Pirates del Caribe, esclar, quina pena. Quina pena tenir pel·lícules com Shine...
O com el discurso del
o
rei.
O com el discurso del rei.
I avui és bastant...
I avui, home, s'hauria de veure.
Bastant adequada per veure'l.
Va, segona pel·lícula d'aquesta fantasia medieval.
Aquesta és una mica una atrapalleria que he posat jo, perquè sí que entenc que en el seu moment Willow va ser molt denostada per la crítica, perquè bevia de moltes coses, perquè... La introdueixo com la segona perquè és una mica ja fugir de les històries humanes o de la humanitat, perquè no té cap mena de sentit el que t'expliquen, però la van criticar moltíssim perquè normalment la fantasia medieval s'aprecia molt que sigui un univers creat original. I aquesta veu una mica de la Bíblia, veu una mica de la llegenda del rei Artur, després veu d'altres coses que eren llegendes raríssimes, també de Tolkien, llavors, clar, la gent es va posar amb les dins llargues perquè els de Tolkien són gent que no els pots tocar la cartera ni copiar-los res.
S'ha demostrat aquestes setmanes.
Absolutament. Llavors, Willow té aquell punt divertit de començar a introduir-te perquè no et demana cap mena de compromís en conèixer absolutament res dels noms del que et van apareixent, ni tampoc d'un univers, ni de què significa això i aquesta màgia, sinó és més el gaudi. Perquè estem massa acostumats a coses com Joc de Trons, que al final t'havies d'aprendre 453 noms, i d'on venia un, d'on venia l'altre, i dius, bueno, és que no m'estic entrant de res.
És així.
I aquí, en aquesta la gràcia també, va ser el punt de trobar-nos a Warwick Davis, no? El potser l'heroi menys arquetípic de la història de la fantasia medieval, perquè sempre estem acostumats als grans herois, sobretot senyors, grans herois forçuts, que sempre acaben sortint-se amb la seva, etc. I aquí és una mica el veure, vulguis o no, com en l'any 88 s'introdueix un personatge que fuig del que coneixem de Hollywood. Va. Llavors, seguir-lo amb les seves aventures, sí que el públic al que estava dirigit en el seu moment era més infantil i més adolescent, però va acabar sent universal. I ara, gràcies al pas del temps, la pel·lícula es considera una pel·lícula de culte perquè s'ha mantingut en la seva essència, que vulguis o no, el que et prometia, t'ho dona. Fins i tot el 2000, aquest any, apareixerà una nova sèrie.
Que torna, fan com una espècie de remake. Et fa por, no, això?
Jo crec que no, perquè amb el mateix Warwick Davis ell va dir que no entrarien a fer una cosa estrambòtica, sinó és a recuperar el personatge amb el pas del temps, aquests que seran 24, 25, 26 anys que han passat, i intentar fer una mica mantenir aquella essència. I no és tan difícil, perquè no és tan complicat com altres sagues, com Joc de Trons o com El Senyor dels Anells, que demana un compromís i els fanàtics són molt pesats.
Ui, la tercera proposta, que hi ha una fan número 1 en aquesta casa de la tercera proposta.
Aquesta sí que és el punt que a mi em fa il·lusió i m'agrada que hi hagi gent que estigui molt enamorada d'aquesta pel·lícula.
Dic, Mercè Raga. Mercè Raga és una enamorada d'aquesta pel·lícula.
De la princesa prometida, sí, que segurament té una de les frases més mítiques de la història del cinema, el Meia Muñiga Ventoya, que s'ha fet tantes sabarreres i tantes coses d'aquestes. Però sí que aquí introduïm un element, per això la recomano molt, perquè la gent potser no l'associa tant al fet de la fantasia medieval i sí que l'associa més que sigui una comèdia romàntica, entre cometes, perquè el punt aquest de la fantasia sempre hi ha tingut molta força al punt de les batalles, les guerres, les llegendes, les epopeies, el passar d'un lloc a l'altre i haver de portar una càrrega molt dura o un anell, per exemple. Però en aquesta és més el divertimento pel divertimento i sobretot aquell punt de comèdia romàntic i fins i tot que acaba sent una mica una caricatura de l'essència mateixa d'aquestes sobrecarregades històries medievals que t'expliquen com un heroi s'enamora d'un altre, etc. I aquí és, clar, és divertit i a més t'introdueix un punt que a mi, que jo crec que tots ens van lluernar, que és com li explica la història a l'avi al seu net i a partir d'aquí és com un petit relat com per associar també generacions, aproximar gent que li agrada molt les històries més medievals, que són molt més clàssiques, a una cosa que és més un conte per explicar al teu net o al teu fill. I llavors, que a sobre et surti una pel·lícula rodona que ja venia de la novel·la del William Goldman, que a sobre ell va fer el guió i que te la dirigeix un tio, un Rob Reiner, que és increïble en fent aquestes pel·lícules infantils que acaben sent aquest mateix divertiment, una mica com Pixar, com passava jo, que sí, l'acaben veient amb els adults i dius, sí, bueno, sí, qui li agrada més, el pare o el fill? I llavors, aquesta com a tercera, i per introduir aquest punt del romanticisme, em sembla una tria perfecta.
La quarta, Víctor, m'agrada molt, però anem a l'última?
Per favor.
Anem a l'última perquè se n'ha parlat molt.
Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día...
Espera. Abans d'aquesta última. Abans d'aquesta última. A aquesta et referim. Després parlarem de lo que sonava ara,
ha sigut un spoiler.
Hem fet un spoiler. Però, clar, s'ha estrenat el que s'ha estrenat i se n'ha parlat moltíssim.
Clar, és que és impossible deixar fora del número 1 de la fantasia medieval El Senyor dels Anells, la trilogia, l'obra maestra de Peter Jackson, i més ara que s'ha estrenat la nova sèrie d'Amazon i que està portant molta cua i moltes discussions, etc. Deixant de banda la sèrie, aquesta pel·lícula és allò que dèiem quan parlàvem del fet de crear una mica l'essència, la mística, i de com el van entrar tant al detall en crear tot l'imaginari de Tolkien, adaptar-lo a la gran pantalla i crear aquest punt de l'epopeia. O sigui, podríem estar 25 hores parlant d'aquesta, però és increïble.
Podríem estar parlant 25 hores. En parlarem, en parlarem molt d'aquesta, i ja se n'ha parlat prou. Anem a l'espoiler, José, anem a l'espoiler.
La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Hoy es un día muy especial.
I és que, clar, li demanàvem... Ens queda mig minut, Víctor.
Ho farem ràpid.
Li demanàvem al Víctor que ens portés un tema sobre actualitat, no podia ser un altre.
I, a més, ja que parlem de que m'està intentant fer una mica l'associació de la notícia, que el que intentarà ser la notícia de la setmana, és impossible no parlar de la reina Elisabet II, tothom estarà parlant de The Crown, tothom estarà parlant de les documentals del The Windsor. Us recomano aquesta pel·lícula, que és Noche Real, que és la comèdia romàntica entre les dues germanes, la Margarita i l'Elisabet, el dia de la victòria de la Segona Guerra Mundial, quan surten de festa i els hi permeten, per primer cop, quan tenen 20 anys, sortir de festa per Londres.
La reina de Farra. Jo de vosaltres, exacte, no m'ho perdria. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper divendres.
A vosaltres.
Us deixem amb els serveis informatius. Tornem de seguida a Radio Estel, a la Caravana. Va, fins ara.